Notícies Vespre. Karen Madrid.
Més agents policials, de bombers i ADFs per afrontar la revetlla de Sant Joan i garantir-ne la seguretat. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. La policia municipal estarà més present als carrers aquest divendres, però també comptarà amb els Mossos. Així ho ha apuntat l'inspector del cos, Felip García.
Nosaltres, com a Mossos, el que farem serà incrementar la nostra presència en el territori un 30% de lo que és habitual, ja que, a part del que és Sabadell, també tenim altres localitats del que és la presència de Mossos, doncs al costat del que és Sabadell, seria i zones molt boscoses com és Castellà, Sant Llorenç i Gallifa.
També es farà un reforç de la neteja i es buidaran els contenidors per evitar el risc d'incendi amb la pirotècnia.
Cada cop es diagnostiquen més casos d'esclerosi múltiple a l'Hospital de Sabadell.
Ara mateix es fa seguiment de 400 pacients amb aquesta malaltia neurodegenerativa. En paral·lel a l'increment de la detecció, però, també s'ha donat una millora dels tractaments. Un 85% dels pacients del Taulí en reben algun.
I en esports, el president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, descarta una divisió nord-sud dels grups de la Primera Federació.
Això suposaria que el Centre d'Esports Sabadell evitaria equips gallecs i de Castella i Lleó.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el David Moreno a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora trobem diferents incidències en diferents punts de la xarxa viària més propera a Sabadell. A la P7 hi ha 6 quilòmetres de retencions a Barberà en sentit nord. A la C58 també hi ha problemes al seu pas per Montcada, 4 quilòmetres de retencions en sentit Barcelona. I a la C14-13A també hi ha 2 quilòmetres de cues a Barberà en sentit Sabadell. A Barcelona hi ha trànsit dens a aquesta hora a la Ronda Litoral entre Montjuïc i el Fòrum en els dos sentits.
El temps.
Les temperatures segueixen pujant. Ara mateix tenim 31 graus a Sabadell, 2 graus més que a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a Lluís Mi Pérez. Bona tarda.
Bona tarda. Un ambient ben càlid i sobretot xafogós el que fa hores d'ara a gran part de Catalunya. Al llarg de les últimes hores, moltes temperatures han passat dels 30 a 32 graus de màxima i en aquests moments també amb aquest vel de núvols prims i molt de polsim en suspensió. Així continuarà el que queda de dimarts, a més, pel que fa a la pluja poca. Algun ruixat anirà caient cap a les comarques de Lleida, sobretot al Pirineu, però estarem parlant de ruixats dispersos, de poca quantitat d'aigua i acompanyats de fang. El vent encara una mica insistent arran de mar farà que hi hagi encara una mica de maró. Pel que fa al dimecres, un temps que començarà amb molts núvols prims una altra vegada, també cap a les comarques de Girona, un palet més carregat demà al matí, aquesta propera nit molt i molt suau, i demà a la tarda, més aviat vespre, tempestes que entraran per l'Ebre i les comarques de Ponent, que demà a la nit s'estendran a moltes altres comarques. Continuarà la xafogor el dimecres. Ho seguirem a la xarxa.
L'Ajuntament reforçarà la presència policial i la recollida d'escombraries per garantir una revetlla de Sant Joan segura. Els bombers preveuen que hi hagi menys incidències que en anys anteriors gràcies a la pluja dels últims dies, mentre que Mossos se centraran al control viari. Els cossos d'emergències i seguretat s'han coordinat avui en una trobada al consistori sabadellenc.
El tinent d'alcaldessa de Seguretat, Adrián Hernández, s'ha estrenat presentant el dispositiu de la revetlla. La principal mesura de la seva àrea és que hi haurà el doble d'agents de la policia municipal als carrers per resoldre incidents i per fer controls d'alcoholèmia.
Tenim un reforç de la seguretat, més presència als carrers, uns controls que ja s'estan fent també de la mà del Servei Català de Trànsit, de circulació, alcoholèmia, etc. També la sensibilització d'ús, com pot ser la pirotècnia, i després també demanar una cosa molt important, la col·laboració ciutadana.
Qui també tindrà una nit moguda són els bombers, que acostumen a tenir feina amb els contenidors cremats, els incendis de matolls o els edificis afectats. De totes maneres, el cap del Parc Sabadellenc, Martín Sanabria, preveu una nit tranquil·la.
L'any passat van tenir una sequera més acumulada en aquesta època, ara portem una setmana amb pluies, i vulguis o no vulguis, això es nota també. Jo penso que tenim 15 dies per poder estar tranquil·lament, i la revetlla, si tot va bé i los petardos i la gent en principi es comporta, no tindrem cap problema.
Pel que fa als Mossos, augmentaran un 30% els efectius nocturns i una vintena d'ADF estaran a disposició dels bombers. En paral·lel, Protecció Civil s'encarregarà de controlar les 4 fogueres autoritzades a la ciutat.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
L'alcaldessa de Sabadell ha començat avui mateix una ronda de contactes amb els portaveus dels grups municipals. Ferrés ha explicat que l'objectiu d'aquestes reunions és fer un primer contacte amb els grups, però també explorar possibles pactes.
Que jo a partir de demà mateix començo com a alcaldessa una ronda amb cadascun dels portaveus dels diferents partits polítics, òbviament per fer tota la política de mà estesa que us hem comentat, amb totes les modalitats, també ho he dit aquests dies, des de poder entrar al govern fins a poder pactar polítiques concretes, és a dir, aquí nosaltres com a govern la màxima generositat a l'hora de que nosaltres, que som els grans, doncs òbviament ens adaptem en com a la resta de formacions polítiques o en aquest cas de grups municipals se sentin més còmodes.
Qui ja ha donat els seus encàrrecs als nous governs són el Gremi de Fabricants i Comissions Obreres. Helena, què li han dit?
Doncs comencem parlant del Gremi de Fabricants. Núria Aymerich, secretària general de la institució, afirma que el principal repte ara és reindustrialitzar Sabadell.
Ajudar a les empreses existents i fent-los fàcil, diguem, la seva activitat o facilitant-los la seva activitat, i han d'arribar noves empreses a Sabadell. Pensem que tenim molts més ciutadans que surten a buscar feina fora dels que hauríem de tenir que treballessin a la ciutat. Quan més ocupació creem a Sabadell, menys sortida cap a l'exterior, això vol dir més respecte al medi ambient i més qualitat de vida.
Aymerich també apunta que un dels espais que s'ha de repensar és tota la zona del Ripoll.
Tenim infraestructures tant privades com municipals que acollien doncs, molins o fàbriques que hem d'ajudar i hem de fer possible que aquestes infraestructures es rehabilitin i tinguin un sentit. Clar, en el camp del privat, si ens ho mirem, si no li permetem fer diferents usos, diferents activitats, no hi podem posar-hi nova activitat que no sigui la que està restablerta en el camp textil. Són moltes les activitats que podem posar en totes aquestes infraestructures que tenim al Ripoll, des d'activitats culturals, des d'oci, des d'empreses del coneixement.
Un repte de la reindustrialització que també reclamen des de Comissions Obreres. Ivan Ramos, secretari comarcal del sindicat, n'ha parlat al Cafè de la Ràdio.
Sobretot de generar aquest sòl industrial que permeti la introducció de nova indústria. Cal facilitar les possibilitats que tinguin les empreses d'instal·lar-se a Sabadell i sobretot cal tenir una aposta molt clara de quina ha de ser la indústria del futur que nosaltres volem a la ciutat de Sabadell.
Des de les dues institucions també han agraït el tarannà dialogant del govern i esperen que es repeteixi durant els pròxims 4 anys.
Els ajuntaments de la comarca també arrenquen aquesta setmana l'activitat amb els seus nous governs. Tot i que els integrants dels consistoris han canviat arran dels resultats de les eleccions del 28 de maig, molts dels alcaldes investits aquest dissabte passat repeteixen el càrrec. De fet, només un municipi vallesà de l'àrea d'influència de Sabadell estrena alcaldessa.
És Sant Manat, on la socialista Montse Rueda ha agafat la vara. Per contra, en la resta de poblacions repeteixen noms consolidats. És el cas d'Ignasi Jiménez, alcalde de Castellà, per cinquè cop, o d'Eva Menor, que liderava Dia des del 2011. Jordi Ballart, a Terrassa, també ha encet el seu tercer mandat consecutiu.
Avui és el dia de la ciutat, de tota la ciutat. El meu únic compromís des d'ara fins al darrer minut del mandat és i serà amb Terrassa, 24 hores al dia, els 7 dies de la setmana. En persona, al carrer, al despatx o a través de les xarxes. Aquesta és la meva manera de ser alcalde i tinc molt clar que és la que volen i valoren una gran majoria de terrassenques i de terrassencs.
A Barberà, el socialista Xavier Garcés també ha revalidat la seva alcaldia en el que serà el seu segon mandat. A Polinyà, el també alcaldable del PSC, Javier Silva, n'afronta el seu tercer.
També hi ha alcaldies republicanes com la de Sant Quirze, amb Elisabet Oliveres al capdavant.
Oliveres és alcaldessa per tercer cop en un moment en què el consistori ha crescut.
Avui és un dia històric perquè el consistori de Sant Quirze passa de 17 a 21 regidores, per haver passat dels 20.000 habitants. Tot això comporta un augment de serveis al poble i cal assumir i fer-los útils, dignes i eficients.
També tenen alcaldia republicana Sant Llorenç, amb Joan Solà revalidant també l'alcaldia, i a Palau Solità i Plegamans, amb Oriol Lozano al capdavant per segon cop. En aquest cas, ha aconseguit la majoria absoluta.
Inicia un nou mandat, amb un govern que gaudeix d'un ampli suport, un suport que cal gestionar amb la màxima responsabilitat. Aquesta responsabilitat és, primerament, del govern, però també és dels grups de l'oposició si l'objectiu compartit és el benefici de Palau, Solità i Plegamans. Entenc i entenem que l'exercici de la majoria absoluta ha d'anar acompanyat del diàleg amb la resta dels grups i així ho farem. Les majories absolutes no són bones ni dolentes. Les majories absolutes són el resultat d'una bona gestió, d'un bon programa electoral i de la confiança que ens han donat els veïns i veïnes.
Per última, Santa Perpètua de la Mogoda, la líder dels comuns, Isabel García, torna a ser alcaldessa, càrrec que encapçala des del 2011.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
L'Hospital de Sabadell té diagnosticats 400 pacients amb esclerosi múltiple, una xifra que ha anat a l'alça en els últims anys. No obstant això, també han millorat els tractaments per frenar l'evolució de la malaltia neurodegenerativa. Ara mateix, un 85% dels pacients del Taulí estan en tractament.
L'esclerosi múltiple afecta una de cada 1.000 persones, però entre els afectats hi ha 3 vegades més dones que homes. A més, cada cop es detecta en dones més grans, un fenomen que es relaciona amb el retard de l'edat dels parts. En tot cas, el diagnòstic creix, com ha apuntat el programa al matí, la neuròloga de l'Hospital de Sabadell, Mariona Herbàs.
Més que pel diagnòstic, no? Que el diagnòstic, doncs, ara en parlarem, si voleu, segueix sent la ressonància, potser és una mica la sensibilització en general, no? Tant poblacional com dins de l'àmbit sanitari, no? De que cada vegada, doncs, com us deia, la sospitem abans, fem abans les proves diagnòstiques pertinents i de seguida que es diagnostica, sobretot ja plantegem un tractament. No? Cosa que abans es trigava més en arribar a aquest diagnòstic, potser perquè no hi havia tant accés a la ressonància i un cop tot diagnosticats es trigaven més anys.
Els tractaments, però, també han millorat. Ara no només són efectius en evitar els brots de la malaltia, sinó que també en frenen l'evolució a llarg termini.
El que fan, sobretot, és millorar el pronòstic a llarg plaç. No? No només frenen els brots, sinó que permeten que els pacients, a més anys d'evolució, doncs tinguin una menor discapacitat. Retracen sobretot aquesta fase més progressiva. Una mica el futur és no només mantenir els pacients lliures de brots, sinó també frenar el que és la progressió d'aquesta discapacitat que tant ens preocupa i que pot ser el més limitant, no?
Alguns dels símptomes que poden alertar d'un cas d'esclerosi múltiple són dèficits de visió, vertigens que s'allarguen durant setmanes, problemes de coordinació o de moviments o debilitat en alguna de les extremitats.
Actua Vallès realitzarà del 28 de juny al 2 de juliol unes convivències terapèutiques amb 20 persones en situació de vulnerabilitat. Aquesta serà la desena edició que enguany ha estat possible gràcies a l'ajuda de la ciutadania.
A l'entitat del tercer sector els va fallar una de les subvencions per poder dur a terme la sortida i després de fer una crida a la societat la resposta ha estat més que positiva. Dels 1.200 euros que esperaven recaptar, n'han aconseguit pràcticament 4.500. Esther Artigas, cap de l'àrea d'inclusió social d'Actua Vallès, ha explicat quin és l'objectiu de les convivències.
I l'objectiu principal és anar a carregar piles i per continuar lluitant, perquè hi ha persones de l'entitat que tenen una lluita personal i estan en processos individuals molt complicats. I això és molt fàcil de dir, però quan et poses a la seva pell i és un dia rere un altre dia, rere un altre dia, rere un altre dia, és molt complicat.
Entre els usuaris que gaudiran de les convivències hi ha persones amb sida i persones sense llar. Jorge Herevia, usuari d'Actua Vallès i de les convivències, ha passat pel programa al matí per explicar què és el més destacat d'aquestes sortides.
Lo guay de esto es que es eso que se dice justamente, somos personas que en nuestro día a día, nuestra cotidianidad, no nos cruzaríamos la palabra directamente, porque vamos a lo nuestro y ahí vas y conoces a gente, a musulmanes, a homosexuales, a de distintas etnias, creencias, credo, que luego dices, yo con ellos no tengo nada que ver, pero terminas entablando una amistad inclusive.
Els diners recaptats també ajudaran a subvencionar altres activitats d'oci de l'entitat. Totes aquelles persones que vulguin seguir col·laborant poden fer-ho a través de donacions de menjar o econòmiques posant-se en contacte directament amb Actua Vallès.
Sabadell compta amb 64 places per acollir persones refugiades de manera temporal mentre gestionen els tràmits per demanar asil. Estan repartides en 6 pisos tutelats per diferents entitats locals arreu de la ciutat. Són dades que s'han actualitzat amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades, que s'ha commemorat avui amb diversos actes a la plaça. Doctor Robert.
L'objectiu ha estat sensibilitzar la població sobre la realitat de les persones refugiades amb un espectacle de contacontes, un altre de clown i una activitat immersiva amb ulleres de realitat virtual. En paral·lel, l'Ajuntament ha donat a conèixer totes les seves polítiques per atendre les persones que cerquen asil polític. Les ha resumit Marta Barrera, cap del programa d'acollida.
Per altra banda, pel que fa des del programa d'acollida amb les persones sol·licitants d'asil i refugiades que arriben a la nostra ciutat, treballem conjuntament, per una banda, amb el servei d'atenció a les persones migrades i refugiades pel que fa a tot l'acompanyament en els tràmits d'estrangeria i també amb la protecció internacional. I, per altra banda, des del programa d'acollida es treballa conjuntament amb les entitats que tenen pisos d'acollida de persones refugiades a la ciutat a través del programa d'acollida i integració per sol·licitants i beneficiaris de protecció internacional de l'Estat, que en aquest cas a Sabadell disposem actualment de 6 pisos amb 64 places per a famílies o persones a nivell individual que arriben a la nostra ciutat.
Coincidint amb la jornada, la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat ha donat a conèixer que durant el 2022 Catalunya va rebre a prop de 10.400 sol·licituds de protecció internacional, 2.000 més que l'any anterior, una realitat que contrasta amb les dificultats de poder accedir a una cita, com denuncia Elena Maya.
I que a Barcelona té moltes limitacions. A Barcelona s'estan, històricament entre la segona i tercera província amb més sol·licituds de protecció internacional, i llavors s'ha habilitat un telèfon que està operatiu 3 hores al dia i que està... que és molt complicat d'aconseguir una cita, d'aconseguir que t'agafen la trucada.
D'altra banda, l'any passat la DGAIA va acollir prop de 2.400 casos nous de menors i joves que havien migrat sols, cosa que suposa un increment del 62% respecte a l'any anterior.
I per conèixer com avancen els actes de commemoració del Dia Mundial de les Persones Refugiades, anem fins la plaça Doctor Robert, on hi tenim la Mireia Julià. Quin ambient s'hi respira ara mateix, Mireia?
Hola, Karen, bona tarda. Doncs aquí a la plaça de Sant Roc s'està vivint ara mateix un ambient força familiar, ja que just fa uns moments ha acabat la Casa del Vent, el contacontes que ha estat fent Jacerdí Bardagí, i on una vintena d'infants i les seves famílies han estat gaudint d'aquestes històries que explicaven. Els actes han començat a les 5 de la tarda i en breus moments s'espera que comenci la lectura del manifest pel Dia Mundial de les Persones Refugiades. Després d'aquesta lectura, els actes acabaran amb l'espectacle de Clown Poètic Rojo de Mireia Miracle.
Avui també és notícia.
La fundadora de Sid Mosquit i Alola Fité ha mort en les últimes hores.
Fité va esdevenir la presidenta honorífica de la Fundació Sid Mosquitia, que es va fundar l'any 1995 a Sabadell. A banda de la seva faceta solidària, també s'ha dedicat des dels anys 60 a la pintura, quan va ser membre de l'Escola Nocturna d'Arts i Oficis de Sabadell.
I el Centre de Formació de Cal Molins instruirà professionals del transport sanitari en col·laboració amb l'empresa Falck Servicios Sanitarios.
L'objectiu és donar resposta a les necessitats de personal de l'empresa. A més, es volen oferir oportunitats laborals de qualitat a la ciutadania, prioritàriament de Sabadell i Sant Quirze del Vallès, on l'empresa té la seva seu. En concret, es preveu realitzar a partir del setembre un curs per a l'obtenció d'un certificat de professionalitat de transport sanitari.
El ganador de la undécima edición de Masterchef España es...
L'exjugador del Centre d'Esport Sabadell, Eneco Fernández de Garayalde, és el guanyador de l'onzena edició de Masterchef. Es va imposar en el duel final, que es va emetre ahir a la nit. Eneco s'ha endut un premi de 100.000 euros en metàl·lic, però també un màster al Basque Culinary Center i la publicació del seu propi llibre de receptes. L'exfutbolista admetia que no s'ho acabava de creure.
Es que no me lo creo, es que no... Es que venir aquí, ganar, o sea, ser uno de los ganadores de Masterchef.
Eneco va arribar al Sabadell la temporada 2009-2010 i va ser un dels artífexs de l'ascens a segona A, a Ipurua. Amb la samarreta arlequinada va disputar 75 partits i va marcar 5 gols. I l'espai de Gada Ràdio Sabadell, el Xocolata Express, s'acaba després que aquest mes de maig passat complís 45 anys de la seva primera estrena, llavors a Ràdio Sabadell, EAJ20.
Me ha listado en tu ejército minúsculo y estampado mi nombre en él, desplegando la codicia de l'amor.
Avui al vespre, en qüestió de pocs minuts, el pub Wild Geese serà l'escenari de l'última gravació del programa de Pere Massaguer.
I no s'ho perdran el set de mal que escoltem, acompanyats també de Xavi Vidal, que se sumen al comiat de Massaguer, qui diu que vol recordar les festes que feia en locals petits.
També el que vull recordar són les festes que fa anys en feia moltes, de Xocolata Express, on venia tota la penya, alternàvem, i aquests shows que els trobo molt a faltar. Doncs aquesta festa el que pretén és recordar a les altres, no? Que tot era una disbauxa, però estaven ben organitzades. Hi havia grups que tocaven i tocaven molt bé, i en aquesta n'hi haurà tres.
La cita inclou una entrevista al protagonista per part de Ricard Ostrell i l'actuació de Nitrato. Massaguer aprofita els 75 anys que farà per Sant Pere per tancar una etapa i recorda que alguns artistes els ha hagut de perseguir.
Jo he anat a buscar gent també, he perseguit grups, i ostres, vine un dia, tal qual, i però va haver un moment donat, sobretot als 80, que la gent ja ho sabia i cada dia trucades. I ara cada dia em truca gent també, el que passa que ara entre la pandèmia, quan la pandèmia no podies portar convidats i tot això, doncs a partir d'aquí es va refredar una mica el tema de convidats.
Ara el radiofonista obre la porta a continuar els seus projectes, tal vegada via podcast.
T'agrada poder triar? A l'hora d'acomiadar un ésser estimat, ara a Sabadell ja pots triar. Contractar el servei funerari a una nova oficina al centre de Sabadell, al carrer Jovellanos 8, davant del mercat, i amb pàrquing gratuït. Un servei que s'encarregui de tots els tràmits, amb suport al dol gratuït abans i després de que es produeixi la pèrdua. Sense cap dubte, a Sabadell tria Mèmora. Si vols més motius per triar, truca'ns al 900-231-132.
Ràdio Sabadell i la Notícies comarca. Vespre.
La CUP insta el govern a no signar l'acord de la B40 i a posar punt final al projecte del Hard Rock.
La diputada del Parlament, Laia Estrada, ha instat en roda de premsa al president Pere Aragonès a no signar l'acord per fer la ronda nord de la B40 amb el govern espanyol. També ha demanat posar punt final al macroprojecte Hard Rock al Camp de Tarragona. Els anticapitalistes han reclamat a l'executiu que abandoni l'agenda de Foment i de la Moncloa i treballin, diuen, a favor dels catalans.
El diputat de Vox, Gabriel Lesene, president del Parlament Balear, pel pacte amb el PP.
Un pacte que també implica facilitar la investidura de la líder dels populars, Marga Proens, com a nova presidenta del govern de les Illes Balears. Així mateix, l'acord estableix que els populars tindran la primera vicepresidència i una secretaria.
I continua la recerca d'un submarí amb 5 turistes a bord, desaparegut des de diumenge en aigües de l'Atlàntic.
Els turistes amb oxigen per a 3 dies pretenien veure les restes del Titanic quan es va perdre el rastre de l'embarcació. Les tasques de rescat se centren en una àrea ubicada aproximadament a 900 milles del Cap Cod de Massachusetts.
Esports.
A l'espera de novetats a la banqueta del Sabadell, el president de la Federació Espanyola, Luis Rubiales, s'ha pronunciat avui al voltant dels grups del pròxim curs a la Primera Federació. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
A diferència del que s'estava especulant fins ara, Rubiales ha deixat pràcticament tancada la porta a la divisió nord-sud.
És a dir, que amb tota probabilitat el centre d'esports no es veuria a les cares la temporada 23-24 ni amb els equips gallecs ni amb els de Castella-Lleó. Segons Rubiales, la configuració del sistema ferroviari a Espanya convida a plantejar altres escenaris. Ho ha dit en declaracions a Canal Sur.
La configuración de, sobre todo a nivel de trenes y demás, está más enfocada de norte a sur, lo cual impide precisamente que esta sea la configuración. Norte a sur es una peor configuración para viajar, es así. Es decir, para todo ir de este a oeste nos cuesta más y por lo tanto si dividimos en norte y sur pues probablemente estemos perjudicando muchísimo dada la configuración de aves y de trenes que tenemos y demás, ¿no?
Rubiales, això sí, ho ha deixat en mans del Departament de Competició de la Federació. Recordem que en el primer any de vida de la categoria el Sabadell va quedar enquadrat amb els andalusos, mentre que la temporada passada van entrar en escena alguns conjunts del nord. De moment ja coneixem el nom de 38 dels 40 equips que formaran part de la Primera Federació el pròxim curs. Els dos últims seran els perdedors aquest cap de setmana de la darrera eliminatòria d'ascens a segona. Se la juguen dos valencians, Castellón i Eldense, i dos madrilenys, Alcorcón i Castilla.
Doble èxit del Club Tenis Sabadell al Campionat d'Espanya d'Esquash per equips celebrat a Ponferrada.
Els dos equips del tenis Sabadell, el masculí i el femení, van aconseguir aixecar la Copa al Campionat d'Espanya. Pel masculí és el cinquè títol, mentre que el femení és tot just la segona vegada. Les noies, amb un equip format per Sofía Mateos, María Pajares i Montse Fajardo, van revalidar el títol vencent el Tres Cantos madrileny per 2-1. Santi Altarriba és l'entrenador del tenis Sabadell.
És una cosa històrica perquè, bueno, s'havia aconseguit altres vegades el masculí. Ara feia 4 anys que no s'aconseguia. I, bueno, i en un cap de setmana, com tu dius, històric, s'ha aconseguit, pues, masculí i femení.
Els nois, per la seva part, van superar la final a l'Algesamí Valencià per 3-1, guanyant el definitiu punt per 3-2 i 11-9 en el cinquè joc. L'equip masculí estava format pel vigent campió d'Espanya, el sabadellenc Iker Pajares, Edmond López, Belvan Santi Klum i Ivan Serrano i Santi Grau. El Tarriba reconeix que partien com a favorits, però que igualment no les tenia totes.
Molt, molt. Sabíem que seria difícil. També tinc que dir que nosaltres érem un pèl favorits. El que passa que, bueno, dins dels partits vam tindre moments de que teníem l'eliminatòria perduda, vam passar que la teníem guanyada i al final, doncs mira, patint, al final es va aconseguir.
Amb el doblet aconseguit aquest cap de setmana a Ponferrada, el club de tenis Sabadell s'ha assegurat la classificació per a l'Europeu de Clubs, que tindrà lloc del 13 al 16 de setembre a la ciutat alemanya de Paderborn.
El club esportiu hoquei Sabadell celebra enguany el 10è aniversari amb ganes de seguir creixent al mateix ritme que fins ara.
Els arlequinats, que van començar l'any 2013, van tenir un inici complicat entrenant al pati de l'escola Nostra Llar. Més endavant es van poder desplaçar a les pistes descobertes de Sant Laguer, on van començar a créixer, i ara, 10 anys més tard, els diferents equips entrenen al pavelló del Sol i Padrís, on s'hi han consolidat. El president del club, Joan Esteve, es mostra orgullós pel que s'ha aconseguit aquests 10 anys.
Significa que l'esforç que hi hem posat durant tot aquest temps, doncs el anem consolidant. Costarà encara per consolidar bé l'hoquei a Sabadell una temporada, uns quants anys més, però hem d'estar contents. Vull dir, vam començar del no res, del no haver-hi hoquei, d'haver desaparegut. I amb 10 anys hem sigut capaços d'anar fent moltes coses. I és un orgull de ciutat.
El primer equip masculí de l'hoquei Sabadell va viatjar aquest passat cap de setmana a Bilbao per participar a un torneig amb equips de categoria superior. Tot i perdre els 3 partits que van disputar, els 3 per la mínima, la valoració final del torneig va ser molt positiva. Esteve reconeix que, tot i saber que seria un torneig complicat, estan molt contents pel resultat.
Acceptant aquest torneig, doncs era un repte, perquè jugaves amb equips d'hoquei plata, que és la segona divisió nacional, i per tant sabíem que seria complicat, però amb molta il·lusió. Amb molta il·lusió vam fer-ho i vam anar-hi i vam demostrar que estem a nivell, que tenim un nivell important.
L'equip femení, per la seva banda, viatja aquest cap de setmana a Santutxo per participar a la 7a edició del torneig del municipi biscaí. En aquest cas, les noies es presenten a la competició amb l'esperança de començar a carburar de cara a la temporada vinent, on hi haurà molts canvis. El torneig arrencarà divendres i acabarà el diumenge.
Mal inici de la selecció espanyola d'handbol platja als Jocs Europeus de Polònia, que han arrencat aquest matí.
El combinat espanyol, on hi juguen les sabadellenques Mireia Torres i Remei Prat, han caigut en el primer partit de la competició contra Dinamarca per 2-0 amb parcials de 22-27 i 22-23. Les espanyoles, però, tindran l'opció de refer-se al partit que està jugant ara mateix contra la selecció de Noruega. La selecció espanyola tancarà demà al matí la fase de grups contra les anfitriones, Polònia, a les 10 del matí. A la tarda començarà ja la ronda de quarts de final, on tots els equips ja estan classificats i només variarà la dificultat de l'enfrontament. Tot i que durant el dia d'avui ja ha començat la competició en diferents disciplines, no serà fins demà que es durà a terme la cerimònia inaugural d'aquests Jocs Europeus de Cracòvia.
I acabem amb futbol, perquè aquest cap de setmana s'ha posat el punt i final a una nova edició del torneig Wenceslau.
Diumenge va finalitzar la 12a edició del torneig que organitza cada any el Tibidabo Torre Romeu i que enguany, a causa del nombre d'inscrits, s'ha hagut de repartir en 2 caps de setmana consecutius. El d'aquest cap de setmana els guanyadors han sigut el Tibidabo Torre Romeu, el juvenil A, l'Europa, el juvenil B. En categoria cadet també es va imposar l'anfitrió i la categoria d'infantils es van proclamar campions el Sant Esteve a l'A i el mercantil al B. El Tibidabo Torre Romeu celebrarà demà l'assemblea ordinària de socis.
Gràcies, Oriol. Bona tarda.
Bona tarda.
Mig minut per 2:15. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimarts 20 de juny. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. en directe.radiosabadell.fm.